Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues, amb la caravana aparcada. Comencem, com cada dia de dilluns a divendres a aquesta hora, el repàs a l'actualitat i també l'aprofundiment sobre temàtica social i religiosa. La Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat avui un nou protocol de lluita contra els abusos que inclou transparència davant dels casos passats, prevenció en el present i en el futur i, sobretot, un treball compartit amb els religiosos i les religioses, molt implicats també en aquesta lluita, i esquitzat, d'altra banda, s'ha de dir també. La Unió fa la força després d'una assemblea plenària dels bisbes en què ha estat elegit, recordem-ho, Francisco César García Magán, nou secretari general i portaveu, i en què s'han aprovat importants documents, per exemple, sobre catequesi, sobre família i vida, sobre formació de diaques permanents i sobre litúrgia, entre molts altres temes que repassarem d'aquí a uns moments. Aquesta és la nostra notícia de portada aquest divendres a la tarda i abans del sumari, amb altres temes d'aquest 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs, com deies ara mateix, avui és 25 de novembre, que és Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes, i, per tant, cal destacar una dada de l'informe de l'ONU que conclou que cada hora, com a mínim, 5 dones o nenes són assassinades per violència masclista arreu del món. L'Organització per les Nacions Unides calcula que 6 de cada 10 dones assassinades ho han estat per violència masclista, per tant, 45.000 dones i nenes han mort a mans de la parella o exparella o per membres de la seva família. Pel que fa a Catalunya, ha registrat la dada més alta per denúncies per violència masclista dels últims 10 anys. En els primers 10 mesos del 2022, els Mossos d'Esquadra han rebut un 13% més de trucades de denúncies que l'any passat. I l'advocat, en altres qüestions, l'advocat del Parlament Europeu diu davant del Tribunal General de la Unió Europea que probablement la cambra va permetre de forma il·legal que Puigdemont accedís al seu escó d'eurodiputat. El lletrat ha argumentat que el gener del 2020 es va permetre a Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí prendre possessió de la seva acta, però, com han vist per una sentència del Tribunal General, probablement va ser de forma il·legal. I un últim apunt, i és que el Banc dels Aliments ha començat aquest divendres una nova edició del Gran Recapte, tot plegat amb l'objectiu de recollir productes bàsics de menjar per atendre persones que es troben en situació de vulnerabilitat. El Gran Recapte, que recull productes i també, a banda de l'entrega física, aquests productes es poden donar diners fins al 6 de desembre.
Moltes gràcies, Carla. També us explicarem aquesta tarda de divendres que la veu de l'Església continua sent clara un dia com avui, en què se celebra, com hem dit ja, el Dia de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Neus Forcano, portaveu del col·lectiu eclesial de dones al SEM La Veu, ha destacat a Ràdio Estel que aquesta entitat vol participar amb tota la força en les reivindicacions feministes d'avui. S'acaba de publicar Condemnes compartides, d'altra banda, un llibre escrit per la directora de la Fundació Obra Mercedària, Núria Ortín, amb entrevistes que són testimonis de presos amb les seves històries, els patiments, les inquietuds i les alegries i els triomfs que poden comunicar. A més, el papa ha dit al poble d'Ucraïna que fa seu el dolor de la seva gent. Ho expressa en una carta als ucraïnesos, coincidint amb els 9 mesos de l'inici de la guerra. Un cop més, el pontífex manifesta la proximitat i la de tota l'Església amb tots els qui han patit aquesta mort i destrucció d'Ucraïna. Després del bloc informatiu, a l'entrevista parlarem de l'última hora de la preparació per a la Cruïlla de Camins, el Fòrum Internacional Multireligiós de Manresa 2022, que reunirà entre aquest diumenge i dimecres vinent a la capital del Bages representants de diverses creences procedents d'uns 90 països, també amb la participació de Religions for Peace International. Ens acompanyarà per presentar aquestes jornades una de les seves integrants, membre de l'organització de la trobada de pregària que es farà diumenge vinent. I secció en sortida, com cada divendres, per tancar el Sense Distància, volem conèixer avui la comunitat del Camí Neocatecumenal de la parròquia de Santa Joaquima Vedruna, a Barcelona. Aquesta gran realitat eclesial, inspirada en el carisma de Quico Argüello i Carmen Hernández, celebra el 50è aniversari a Catalunya. I per oferir-nos el seu testimoni d'evangelització intergeneracional, comptarem amb la presència del rector de la parròquia de Santa Joaquima, Gaspar Borda, i també amb un dels integrants d'aquesta comunitat, Jacob Bellido. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Els bisbes espanyols han aprovat un nou protocol de prevenció d'abusos sexuals. Ho ha anunciat aquest matí el nou secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, en la roda de premsa final de l'Assemblea Plenària número 120 de l'organisme que s'ha fet aquests dies. Els bisbes han donat llum verda així, amb una majoria qualificada, a aquest nou protocol marc contra els abusos sexuals, sobretot. A més, ha aprovat les línies guia per a l'actuació en casos contra els menors, que en principi s'aplicarà de manera conjunta a totes les diòcesis, tot i que no serà d'obligat compliment. Aquest nou servei s'ha redactat conjuntament amb les diferents oficines de protecció de menors de les diòcesis espanyoles i també amb les de la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER. La novetat principal del nou protocol passa per esclarir el concepte d'abús i de víctima, alhora que se centra en la qüestió de la justícia restaurativa. Ho ha explicat així el nou secretari general, César García Magán.
Toca el tema de la justicia restaurativa y es algo que está integrado. Fíjese usted que la última hasta ahora la legislación de carácter universal que está sobre este tema, que es el motu proprio vos estilus mundi, prevé que se constituya en cada diócesis un fondo para acompañar a las víctimas si necesitan cualquier tipo de ayuda de carácter psicológico, psiquiátrico, médico, etc.
El secretari general i portaveu, entre altres temes tractats, ha explicat que aquesta plenària ha aprovat el document Persona, Família i Societat, que analitza la situació actual de la societat espanyola. Els bisbes han incorporat algunes aportacions al text que s'introduiran abans de la presentació, tal com ha explicat César García Magán.
Se plantea como un instrumento también posible para el diálogo, para la formación en las comunidades, aunque está dirigido también, como un poco se ha querido, incluso en el lenguaje, hacer un lenguaje que fuera comprendible para todos, un poco en la línea, si quieren ustedes, de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, ¿no? que permite pues una hermenéutica que también, desde una perspectiva no estrictamente de fe, sea comprensible, y no solamente comprensible, sino que aporte, ¿eh? Puesto que en el título, pues bueno, quiera ser una aportación también a la sociedad.
García Magán també ha comentat que els bisbes han donat llum verda a un nou catecisme per adults.
Es importante porque con esta publicación la Conferencia Episcopal completa la edición de los documentos, ¿eh? Todos esos documentos de fe, catecismos, digamos, nacionales, que estaban previstos en el que pedía el catecismo de la Iglesia Católica, como una adaptación a la realidad de las iglesias particulares, ¿eh? De cada país, pues de ese catecismo general de la Iglesia Católica. Entonces ya contamos con catecismos para niños, para jóvenes y para adultos, que son un instrumento importante para la evangelización, para la transmisión de la fe, para el crecimiento de la fe, para el cultivo de la fe.
La mateixa comissió de catequesi ha treballat juntament amb la de litúrgia en les orientacions sobre els ministeris instituïts, els de lector, acòlit i catequista, també aprovades en aquesta plenària. El document respon a la promulgació del Papa Francesc del motu proprio Spiritus Domini sobre l'accés de les dones als ministeris instituïts i del també motu proprio Anticum Ministerium, tots dos del 2021, i aquest que institueix el Ministeri dels Catequistes. El president de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminari, Joan Enric Vives, d'altra banda, ha estat l'encarregat de portar a aquesta plenària les modificacions de les normes sobre el diaconat permanent. També ha informat sobre la propera visita pastoral als seminaris més grans d'Espanya. Igualment ha intervingut en aquesta assemblea el president de la Comissió Episcopal per a l'Educació i la Cultura, Alfonso Carrasco, per explicar la situació actual de l'educació catòlica. Finalment, el president de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, ha informat sobre l'acompanyament a la Vida Consagrada a Espanya per part dels bisbes i del secretariat d'aquesta comissió. A l'inici de la compareixença d'aquest matí per valorar l'assemblea plenària, el vicesecretari per Afers Econòmics, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha presentat el pressupost del Fons Comú Interdiocesà i el de la mateixa Conferència Episcopal per al 2023. Barrio Canal ha recordat que queda per comptabilitzar tot el que és l'aportació dels espanyols a través de l'assignació tributària dins la declaració de la renda.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. La veu de l'Església es manifesta de manera clara a favor de la dignitat de la dona un dia com avui, 25 de novembre, en què celebrem el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Neus Forcano, portaveu del col·lectiu eclesial de dones Alcem la Veu, ha destacat a Ràdio Estel que aquesta entitat vol participar avui i tot l'any amb tota la força en les reivindicacions feministes.
Avui Alcem la Veu, com a plataforma de dones creients i feministes, s'afegeix a tot el moviment feminista i a tota la reivindicació mundial de les dones que aixequen la veu per denunciar la violència. Avui es reflexiona sobre com canviar aquesta xacra, aquesta pandèmia, que no permet crear unes relacions harmòniques, no només entre homes i dones, sinó també entre persones, entre adults i nens i nenes, perquè els abusos i la violència té moltes formes.
Neus Forcano també ha recordat que Alcem la Veu s'assuma a diferents convocatòries per avui mateix.
Alcem la Veu, que és una plataforma formada per diferents grups, moviments i parròquies o dones creients que volen unir-se a aquesta reivindicació de la importància de la veu de les dones, el pensament de les dones i l'acció de les dones en la construcció d'aquest món de pau que volem tots. I avui, com a 25ena, ens afegim també amb un parell d'activitats que hem organitzat i després ens afegim a la manifestació que avui a Barcelona, al centre, s'ha convocat i anem totes juntes caminant, marxant per aquesta reivindicació.
A nivell més general, la portaveu del col·lectiu Alcem la Veu ha assegurat que l'aportació d'aquesta entitat a l'Església Catòlica és d'una banda crítica i reivindicativa, però sobretot alhora constructiva.
També s'està treballant per la participació plena i la capacitat de decisió, de poder estar en llocs de decisió dins de les esglésies, perquè les cristianes no som bledes. És a dir, ja som conscients que dins les esglésies i dins de la institució eclesial hi ha un clericalisme i una violència de gènere, perquè a part de llocs de decisió o de llocs de participació de l'estructura, no?, que una institució gran necessita, doncs a part de les dones, no?, d'aquesta xarxa necessària a vegades d'organització, però que no ens agrada evidentment com està o en quin estat està a hores d'ara, després de tant moviment feminista reivindicant i de tantes dones de fa molt de temps que ja han estat treballant també dins de les esglésies perquè això sigui possible.
I tornant al dia d'avui, Neus Forcano ha anunciat que Alcem la Veu es fa present aquesta mateixa tarda des d'aquesta hora en un acte a l'església de Santa Anna de Barcelona.
L'activitat d'aquesta tarda, del 25 de novembre, és una pregària a l'església de Santa Anna, una església que es coneix al centre de Barcelona com a lloc referent d'acollida de totes les persones migrants o de les persones en situació de pobresa que necessiten una mà, un braç que aculli i que els ofereixi, no?, un lloc d'escalf. Doncs en aquesta església, que per nosaltres també té un simbolisme, no?, d'acollida i de nucli central, com si fos una mica el cor de la ciutat, no?, doncs volem també fer una reflexió conjunta sobre aquesta situació de violència i com canviar-la.
A més, ja a nivell internacional, el Papa segueix condemnant de manera reiterada qualsevol forma de violència contra les dones. Ho està fent des de l'inici del seu ministeri, de fet. Avui fa tot just un any, en un tuit en el compte @pontifex, Francesc definia les diverses formes de maltractament que pateixen moltes dones com una covardia i una degradació per als homes i per a tota la humanitat. El Sant Pare ha invitat tothom a no mirar cap a un altre costat perquè, segons diu, és a la societat en conjunt que cal cridar a no cedir a la indiferència, a prendre mesures concretes contra un fenomen, el de la violència masclista, amb tendències insidioses i coercitives. seguim el nostre resum de l'actualitat, s'acaba de publicar un llibre escrit per la directora de la Fundació Obra Mercedària, Núria Ortín, que recull testimonis de presos amb les seves històries, els seus patiments, les seves inquietuds i les alegries i els triomfs que poden expressar. Són testimonis també units als dels mercedaris que els acompanyen, els ajuden i donen vida a favor d'aquestes persones tan necessitades. El llibre es diu Condemnes compartides i l'ha editat Claret en català i en castellà. La mateixa autora d'aquest treball va explicar ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel que la privació de llibertat entre reixes és útil només si es treballa perquè la persona superi els problemes passats.
Hi ha gent que diu que és molt dràstic dir no rotund, perquè hi ha casos que és veritat que sí que han rehabilitat. Llavors, bueno, intentava separar una miqueta en el sentit que és veritat que la reinserció social per mi ja comença dintre la presó, i quan una persona està dintre la presó li has de donar eines perquè s'enfoqui en la societat tal com la tenim muntada. Normalment, nosaltres quan sortim de la presó, molta gent es troba, sobretot si han estat molts anys, amb un estudi en Marte, perquè no se'ls ha explicat com ha avançat. O sigui, la presó, quan una persona entra, es para, tot, es para. I, en canvi, el món continua avançant.
Núria Ortín ha dit que el llibre té el seu origen en històries explicades precisament en un format radiofònic.
Condenes compartides ve perquè el llibre neix una mica arrel d'un podcast que vam fer, que es deia Temps Mort, en el qual nosaltres, jo en aquest cas entrevistava a noies privades de llibertat i com es vivia arrel de la presó, però tothom, o sigui, què implica? Perquè a mi si m'agafen avui i tu ets amic meu, la teva vida trontolla, i la dels meus pares també, els fills també, i el meu entorn social. Com nosaltres funcionem en el moment que algú l'agafen i se'n va dintre, s'atura la vida, no? Llavors és com un drama en el qual s'esquitxa molta gent, no ets tu, doncs, sempre quan tinguis entorn, no?
La directora de la Fundació Obra Mercedària ha assegurat que aquest treball ofereix diferents mirades sobre el que és la història de la persona reclusa.
Sembla Veu, que és una plataforma formada per diferents grups, moviments i parròquies o dones creients que volen unir-se a aquesta reivindicació de la importància de la veu de les dones, el pensament de les dones i l'acció de les dones en la construcció d'aquest món de pau que volem tots. I avui, com a 25ena, ens afegim també amb un parell d'activitats que hem organitzat i després ens afegim a la manifestació que avui a Barcelona, al centre, s'ha convocat i anem totes juntes caminant, marxant per aquesta reivindicació.
No era la veu de Núria Ortín, sinó de Neus Forcano, de qui hem parlat abans referint-nos a la participació del col·lectiu cristià El Sembla Veu en el dia d'avui contra la violència envers les dones. Núria Ortín també ha subratllat que les històries del llibre Condemnes compartides estimulen tot el treball d'ajuda que es fa a les presons.
I són personatges que han fet una reconversió, no? I han dit, la vida m'ha donat una oportunitat, estava molt de cul, per donar l'expressió entre cometes, amb l'Església, amb Déu, per què no? Perquè m'ha fet passar malament. Però hi ha un dia que no saps com, aquell acompanyament silenciós del mercedari, de posar llum, d'acompanyar, de no preguntar, no saps com, dius, ara jo quiero ayudar a los mercedarios, yo quiero estar al lado de estos que sufren, no? Llavors hi ha històries molt, molt colpejadores perquè hi ha vides de reconversió increïbles que dius, no m'ho puc creure, saps? I passen. O sigui, que la gent no canvia, això també és un estereotip que hem de començar a canviar.
Núria Ortín és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i diplomada en Humanitats. Després de molts anys treballant i col·laborant precisament en aquesta casa, a Ràdio Estel, treballa des del 2016 en l'entitat mercedària, que està present en 6 països i en 3 continents diferents, l'obra mercedària, a favor dels privats de llibertat i per les persones més vulnerables i necessitades de la societat.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Passen ja 4 minuts d'un quart de set, arriben les 13es jornades bíbliques organitzades per l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Des de demà dissabte i fins al dissabte següent, el 3 de desembre, es faran diverses sessions, totes sota el títol Comunicar la paraula amb alegria. La cita comença amb una taula rodona formada per 3 dones també amb música animada per Anna Ludavid, que serà una de les participants, i també amb l'escriptora d'espiritualitat Montse de Paz i la periodista del Setmanari Catalunya Cristiana, Rosa Maria Gené. El diaca Quique Fernández, director de l'Escola d'Animació Bíblica i organitzador d'aquestes jornades, explicava ahir a Ràdio Estel que es vol donar tota l'activitat d'aquests propers dies un to de somriure.
D'una manera multidisciplinar, taules rodones, taules de testimoni, xerrades, pregàries, eucaristies, un recés, i hi haurà el concert de cor nou, aprofitant que està l'Anna Ludovic a la taula de rodona, doncs també hi haurà aquest concert, no? I el que busquem, bueno, jo crec que hem parlat molt últimament d'esperança, que evidentment és bo, però creiem que havíem de donar un pas més, no? I hem volgut buscar aquest comunicar la paraula amb alegria, no? Perquè pensem que aquesta esperança, els que la tenim, el que ens ha de portar és una alegria, no? I que la paraula és bona notícia.
Quique Fernández ha destacat, entre moltes altres propostes, l'inici d'una nova eina de formació bíblica i també un col·loqui entre diaques que treballen sobre situacions de necessitat i de complicació.
El dimarts estrenem Escola d'Animació Bíblica conjuntament amb el Secretariat Diocesà de Catequesi de Barcelona, un curs que es diu Bíblia per a Catequistes, que tindrà 8 sessions durant el curs, i que hem volgut que s'estrenés en aquestes jornades bíbliques de comunicar la paraula amb alegria, perquè Bíblia per a Catequistes sigui Bíblia alegre per a catequistes alegres, no? Anem a més a la intervenció de mossèn Alberto Para, inaugural, no?, el director del secretariat. I, per exemple, jo destacaria el dijous, que n'hi ha una taula de testimonis molt interessant, amb el lema, diu sempre alegres en el Senyor, el servei de l'alegria en la dificultat. Perquè parlar de l'alegria potser pot semblar fàcil, però hem de parlar de l'alegria en el terreny de la dificultat, que en tenim molt.
Finalment, el responsable d'aquestes 13es jornades bíbliques de Barcelona ha anunciat un recés d'advent que es farà dissabte de la setmana vinent, de 10 del matí a 1 del migdia, amb la direcció del doctor en història Josep Oton. Recordem que l'obertura d'aquestes jornades bíbliques és demà a les 6 de la tarda a la llibreria Paulines de la Ronda de Sant Pere de Barcelona. Es pot trobar més informació d'aquesta iniciativa en el web eabiblia.org. A més, el papa diu al poble d'Ucraïna que fa seu el dolor de la seva gent. Ho expressa en una carta adreçada als ucraïnesos, coincidint amb els 9 mesos que s'acaben de complir de l'inici de la guerra. Un cop més, el pontífex manifesta la proximitat i la de tota l'Església amb els qui són més víctimes del que està passant en aquest país assotat per la mort i la destrucció, diu. Recorda que en aquesta terra, des de fa 9 mesos, s'ha desfermat l'absurda bogeria de la guerra i afegeix que en els seus cels el sinistre rugit de les explosions i l'ominós so de les sirenes ressonen sense parar. El pontífex descriu la dolorosa realitat dels ucraïnesos entre ciutats martellades per les bombes, mentre les pluges de míssils causen mort, destrucció, dolor, fam, set i fred. I aquest diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, a la catedral de Tortosa, se celebrarà l'Eucaristia d'Acció de Gràcies pel Ministeri Episcopal d'Enrique Benavent en aquesta diòcesi, unes setmanes després que fos nomenat arcabisbe de València. S'espera la presència de representants dels diferents estaments de la comunitat diocesana de Tortosa, des de preveres, diaques, religiosos i fidels en general, fins a membres del Consell Pastoral i també del Sínode i dels Afers Econòmics del Bisbat de Tortosa. Aquesta missa serà una ocasió per agrair al bisbe Enrique Benavent els més de 9 anys de servei a Tortosa. Recordem que el 10 de desembre Enrique Benavent prendrà possessió i iniciarà el nou ministeri episcopal a la Catedral de València com a arcabisbe d'aquesta arxidiòcesi.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Un quart i mig de set, ja seguim en directe des d'aquest programa, des de Sense Distància. Arriba aquest diumenge Cruïlla de Camins, 4 dies de trobada mundial a Manresa que volen ser una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i mediambiental. Amb el nom de Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, les sessions acolliran figures destacades en el camp del pensament i el coneixement dins de l'àmbit internacional a través de la trobada de líders del Consell Mundial de Religions for Peace, Religions per la Pau. La trobada serà intergeneracional, com dèiem, i també tindrà el medi ambient com a tema principal dins del necessari diàleg entre les religions i les creences. El fòrum es desenvoluparà durant 3 jornades des de dilluns fins dimecres, amb xerrades, diàlegs, tallers, visites i també la signatura d'un pacte global multireligiós i multisectorial per a ciutats sostenibles. En parlem breument amb Ligia Matamoros, que és pastora jove llatinoamericana del Consell Episcopal Catòlic Llatinoamericà, el CELAM. Ligia Matamoros, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto acompañarles.
Muchas gracias, para nosotros también es un gusto. Vamos un poco contrarreloj, pero le haré unas breves preguntas. ¿Cómo definiría de entrada este foro interreligioso Cruïlla de Camins, Cruce de Caminos en Manresa?
No, definitivamente como una gran oportunidad del aporte interreligioso, de poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Las religiones tenemos una enorme responsabilidad, digamos que una doble responsabilidad. Primero, porque somos parte de este planeta, todos los que formamos parte de las religiones. Y también porque desde nuestras religiones pues se nos pide que hagamos un trabajo muy serio en el sentido del cuidado del medio ambiente y de que pues nadie se ha dejado atrás.
¿En qué consistirá este encuentro interreligioso del domingo, que es un poco como el preludio, ¿no?, del foro, y en el que usted me parece que está muy implicada en la organización? Es como una oración interreligiosa, digamos, para ambientar, ¿no?, las sesiones.
Sí, bueno, tendremos una actividad muy especial porque tendremos primero una peregrinación que haremos juntos todas las religiones, jóvenes y adultos, y también tenemos un espacio muy, muy importante en el que los jóvenes tendremos una voz especial para transmitir también lo que pensamos con relación al cuidado del medio ambiente y también a la crisis social que tiene nuestras ciudades, y entonces en esa meditación interreligiosa pues daremos nuestro mensaje. Son jóvenes de distintas partes del mundo también que participarán, entonces con voces desde distintas culturas, desde distintos países y desde distintas religiones.
¿Y esto será el domingo todo el día, a unas horas concretas?
El domingo por la tarde.
Por la tarde. Seguim parlant amb Ligia Matamoros, que és de Costa Rica, formada en Administració i Direcció d'Empreses, i treballa per la Federació d'Estudiants de la Universitat d'Estudis a Distància, la UNED, i també és part de l'equip de joves ministres de l'Amèrica Llatina i el Carib, com dèiem abans. Des d'aquest organisme treballa per la integració de la fe en la construcció d'una nova societat pel seu país d'origen. Ligia Matamoros, no olvidemos a San Ignacio de Loyola, ¿no? ¿De qué manera se hará presente en este foro interreligioso Íñigo de Loyola, el protagonista de esta conmemoración, ¿no?, Manresa 2022, por los 500 años de su llegada a Cataluña?
Bueno, sin duda creo que está presente en este sentido de unirnos, caminar juntos, de abrir el corazón también a lo que Dios quiere decirnos y que podamos hacer nuestro aporte de manera comunitaria. Creo que ahí está muy, muy presente San Ignacio Loyola.
Sí, y finalmente, ¿qué destacaría usted sobre las sesiones? Son muchísimas, en todo caso invitamos a consultar el programa. Buscando fácilmente se encuentra Cruïlla de Camins, ¿no?, o Manresa 2022, se encontrará el programa de este foro. ¿Pero qué destacaría sobre los temas, la participación de expertos? ¿Alguna recomendación especial brevemente?
Bueno, destaco que será una oportunidad de escuchar voces jóvenes y adultas y también de involucrarnos jóvenes y adultos para caminar juntos. Los temas son todos muy, muy importantes, muy, muy interesantes, y creo que escuchar esas voces de jóvenes y de adultos con relación a esos temas, hablando como expertos y también intentando colaborar juntos, es muy importante.
Doncs Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, Cruïlla de Camins, així es titula, des de diumenge i fins dimecres vinent a la capital del Bages, experts de 90 països, com ens deia ara Ligia Matamoros, joves, grans, de totes les edats i de totes les creences, pensant a caminar junts, com ens diu el Papa Francesc, també a nivell interreligiós. Moltes gràcies per haver-nos atendido, Ligia Matamoros, un abrazo i que vaya muy bien toda esta experiencia en Manresa.
Gracias, un abrazo también.
Un minut i seran 6:45. De seguida, la secció dels divendres en sortida. Parlem del camí neocatecumenal i del 50è aniversari de la seva primera comunitat a Catalunya, a Barcelona concretament.
Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Passa 6:45. El camí neocatecumenal és una realitat consolidada de l'Església avui arreu del món. Ja han passat unes quantes dècades des que Kiko Argüello i Carmen Hernández començaven a evangelitzar. Primer, podem dir-ho així, amb una sabata i una espardenya, amb una guitarra i amb l'Evangeli a la mà, sobretot. Ara fa uns mesos celebràvem a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona el 50è aniversari de l'arribada de les primeres comunitats d'aquest camí neocatecumenal a Catalunya, inspirades en el carisma dels seus fundadors. Avui volem conèixer una d'aquestes comunitats, una de les primeres nascudes a casa nostra, que està situada des de fa 50 anys a la parròquia de Santa Joaquima de Vedruna, al barri de Sant Gervasi de la capital catalana. I per fer-ho tenim amb nosaltres el rector d'aquesta parròquia, Gaspar Borda. Mossèn Gaspar, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Per convidar-nos, també.
Encantat. I també Jacob Bellido, que és membre d'aquesta comunitat, pare de 8 fills i un laic compromès també caminant en aquesta parròquia amb el camí neocatecumenal. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, primer de tot, com definiríeu el camí neocatecumenal? N'hem parlat algunes vegades en programes d'aquesta casa, però ens agrada recordar-ho.
Jo només fa dos anys que soc en aquesta parròquia i me l'he trobat. Per tant, el defineixo com un camí, un procés de la fe, d'un bon grup de persones a la qual doncs se'ls fa un anunci, un avís, una catequesi, i a partir d'aquí comencen a fer camí, un procés que dura molts anys i que és lent i llarg. Això és en principi el que, per començar.
Molt bé, molt bé. I la seva visió és molt interessant perquè és la d'un rector que acull una comunitat.
Correcte.
I que d'alguna manera dona vida a la parròquia, no? Aquesta comunitat és un signe del nostre temps. De vegades, si no hi hagués aquests grups que són església, no hi hauria vida. Moltes de les nostres parròquies, no dic en totes.
El que passa que m'he trobat amb una realitat super, com ho diríem, molt, molt, molt engruixuda. Hi ha 19 comunitats, estem parlant d'un miler de persones.
Sí, jo estic parlant d'una comunitat, sí, li agraeixo el matís, sí, perquè és com una comunitat de comunitats, no?, per entendre's.
Correcte, que seria la idea. Llavors, clar, em trobo amb un gruix de persones on hi ha moltíssimes famílies, molts nens, molts joves, molts adults, i per tant s'han de, com es diu, coordinar i treballar i parlar amb tots i anar coneixent i anar fent procés i anar fent camí.
Molt bé. Jacob, la seva definició del camí.
Sí.
Vostè, després d'haver-lo viscut, ¿eh?
Sí, yo he nacido dentro de ya del camino, como si dijéramos. Mis padres empezaron en la primera comunidad, cuando empezaron en Santa Joaquina las catequesis en el año 72. Y yo nací en el 80, entonces yo...
fill d'aquella primera comunitat.
Sí,
¿eh?
Exactamente. Entonces, la definición exacta del camino la dio San Juan Pablo II el 30 de agosto de 1990, cuando dijo que el camino lo reconocía como un itinerario de formación católica válido para la sociedad de los tiempos de hoy y como un instrumento para los obispos para la nueva evangelización. Esa es un poco la definición que luego se incorporó a los estatutos cuando se aprobaron en 2002, porque no se sabía muy bien cómo definirlo canónicamente, el camino, cuando se buscó soluciones como una asociación de fieles, una prelatura...
Claro. Al final le dieron una forma jurídica canónica.
Se conservó lo que San Juan Pablo II definió, que al final el camino es una iniciación cristiana de adultos, siguiendo el catecumenado de la Iglesia primitiva.
Això no va dir perquè és com un catecumenat, però per a persones batejades. De vegades entren alguns que no estaven batejats
i es bategen també, no? Exactamente. Dice, de hecho, el catecismo, lo comentamos en las catequesis que estamos dando ahora, que el bautismo de niños exige lo que es un catecumenado postbautismal, para que los niños que de pequeños han recibido el bautismo, pero no han recibido la formación catequética bautismal, la reciban de adultos. Lo que sucede ahora es que empiezan ya a llegar gente que ja no està ni bautitzada.
Clar, clar, o sigui, teniu realitats molt, molt diverses, però en tot cas el procés és vàlid per a batejats i per a no batejats i és com un catecumenat. Si tenim temps hi entrarem una mica més, però abans m'agradaria que m'expliquessin tant mossèn Gaspar Borda com el laic del camí neocatecumenal Jacob Bellido, com funciona una comunitat del camí inspirada en Quico Argüello, com dèiem, en la vida ordinària d'una parròquia com aquesta.
Clar, perquè... Jo, la meva experiència és, ells en diuen el que anomenen el trípode, saps? Que diguem un tamboret que té tres potes,
sí.
Perquè una comunitat existeixi, subsisteixi, i s'aguanti, i es mantingui, i sigui ferma, hi ha tres coses fonamentals per ells, el que diuen, que és, sobretot, la trobada en la paraula de Déu. La paraula de Déu és molt important. Setmanal, preparada, acollida, celebrada. L'Eucaristia també és un altre puntal molt important. I després, el tercer punt, així com important per mantenir una comunitat viva, és el que és la comunitat. La trobada de la comunitat, hi ha la pregària amb els nens, els laudes, o hi ha un cop al mes que fan unes convivències. Això és el que, per mi, el que veig jo, que manté una mica l'ordre i la necessitat d'aquest grup, que de cada grup.
Sí, que destacaria.
La característica fundamental de del camino, aparte de este trípode, es el hecho de vivir la fe en una comunidad heterogénea. Esto es una novedad porque tanto el mundo de hoy como la Iglesia se suele la gente asociar en base a criterios humanos, los grupos de jóvenes, jóvenes con jóvenes, matrimonios con matrimonios, sacerdotes con sacerdotes en fraternidades sacerdotales. Entonces la comunidad es una comunidad heterogénea donde participan jóvenes de 15 años, 20, con adultos casados, gente titulada universitaria, con gente que no tiene estudios, gente mayor. Entonces es una vida en comunidad verdadera y para toda la vida. O sea, yo empecé con mi comunidad hace 28 años y todavía seguimos juntos los que empezamos hace 28 años, que ya no, hemos ido creciendo. Yo empecé con 14, ahora tengo 42.
Molt bé. El camí neocatecumenal s'estructura en comunitats i en una mateixa parròquia, com és aquesta de Santa Joaquima de Vedruna, hi ha diverses comunitats. Perquè es recomana que no passi d'un determinat nombre de persones o de matrimonis, oi, Jacob?
Sí, porque Jesucristo, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, dice la Escritura, los sienta en grupos de 50. ¿Por qué? Porque si yo... Para que se dé en la comunidad, se dé la comunión, la común unión, yo tengo que conocer al hermano. Si somos 100, no puedo conocer al otro, no sabré cuando tenga un problema qué problema tiene, entonces no podré amarlo. Entonces la idea es hacer grupos no muy numerosos para poder cumplir esta palabra y poder amar al hermano en la dimensión de Jesucristo, que dice, amaos como yo os he amado, en este amor conocerán que sois mis discípulos.
I cada comunitat fa les seves trobades setmanals, o fins i tot diàries en algun cas de pregària...
Correcto.
La parroquia, entonces,
cada comunidad vive de manera independiente la fe, pero en una parroquia diocesana donde hay otras comunidades. Entonces hay celebraciones comunes, evidentemente, que participamos toda la parroquia, no solamente las comunidades, ya sea Navidad, miércoles de ceniza, Semana Santa, la Vigilia Pascual. O sea, hay muchas celebraciones donde las comunidades, junto con la feligresía, nos encontramos.
Això no va dir, la feligresia és moltes vegades aliena, no?, en alguns casos, sí. El camí. És a dir, el camí neocatecumenal, diguéssim, és el principal dinamitzador d'aquesta parròquia, però hi ha altres persones. Com va aquesta
això
convivència?
Això és el que jo estic intentant treballar en principi.
Com qualsevol rector, no?
Sí. Ens trobem ara... Clar, jo també vinc d'una situació diferent, de Terrassa, i vinc aquí. Clar, és un barri envellit, una comunitat envellida, passa el Covid i ens fa molt feredat a moltíssima gent gran que solia venir a les parròquies i que ara pràcticament no acudeixen a la parròquia, ho ve molt poc. S'han animat i els encanta la televisió, els encanta veure la missa de la televisió, sí. Els encanta allà, i llavors doncs, els hi costa molt de retornar a la comunitat parroquial. Llavors, la comunitat parroquial és una realitat, però més aviat minsa o pobra. També és una parròquia que no és gaire gran, ni d'espai ni de lloc, però es nota que poca gent, poquíssima gent, a veure, en general, no? Del que sigui l'assistència dominical.
Clar, perquè també una de les missions del Camino Catecumenal és precisament oferir Jesucrist a aquestes persones que són batejades, que poden viure la fe molt bé i que potser són exemplars en moltes coses, però que no estan en el vostre procés. També heu de conviure amb ells, no, Jacob?
Claro, nosotros somos una realidad parroquial. No vivimos ajenos a la parroquia, somos miembros de un mismo cuerpo, ni mejores ni peores. Entonces, la feligresía que celebra ahí la fe, pues está... o sea, compartimos la misma fe en Jesucristo, no somos algo paralelo, como muchos piensan.
Clar, clar,
no, ni mucho menos. Es abrir en la parroquia una pastoral de evangelización. Es como si tienes una pastoral de comunión a los niños, pues tienen sus celebraciones, evidentemente, porque tienen una pastoral catequética concreta. Pues esto es una pastoral de adultos que estan redescobrint su bautismo.
Avui amb Jacob Bellido, membre laic de la comunitat parroquial de Santa Joaquima de Vedruna a Barcelona, dins del camí neocatecumenal, i amb el rector d'aquesta parròquia, Gaspar Borda. Encara tenim uns pocs minuts per comentar alguns aspectes més. El camí neocatecumenal es basa, això, en el retorn als orígens de la fe cristiana, que tothom pot seguir, tant si s'ha batejat com si no. Si no, una persona no està batejada, doncs es bateja i després segueix aquest itinerari. No sé si ens pot sintetitzar, Jacob Bellido, el que és l'itinerari del Camino Catecumenal, sí. D'una persona que hi entra. Hi ha diverses etapes, oi?
Sí, tiene unos pasos que siguen lo que es el ritual de bautismo, que coincide en el tiempo con lo que la Iglesia preparó, que es el RICA, es el ritual de iniciación cristiana de adultos. Entonces, los pasos al final no dejan de ser momentos donde la Iglesia, de una manera, pues esto, catequética, poquito a poco va educando en la fe, y hay una serie de entregas, pues hay una iniciación, por ejemplo, lo que es a la oración, al Padre Nuestro, a trabajar lo que es el credo, también hay un paso muy importante al principio donde se hace una renuncia a los ídolos, etcétera. O sea, es una iniciación paulatina y progresiva de la fe que se en el tiempo se va alargando hasta que llega un momento que se acaba. Entonces, cuando se acaba, ha acabado la formación y empieza lo que es la educación permanente en la fe, donde la comunidad, solamente con la palabra de Dios, va trabajando lo que es lo que es la fe, vamos, vivir la fe.
I cada persona segur que viu la seva història, els seus ritmes. Segur que mossèn Gaspar Borda ja va coneixent una mica més, sí. No? En 2 anys ha tingut temps, sí, d'entrar
aquests
més.
Aquests passos que el mateix RICA, no?, que és el ritual del baptisme d'adults, passa el que sentim unes escrutinis, que són una mica camins de creixement.
Això és molt interessant. M'ha llegit el pensament perquè pensava jo en els escrutinis. No són els escrutinis de la quiniela, són uns escrutinis personals.
Exacte.
És una...
Està basat lo que la Iglesia primitiva, en este proceso que se llamaba el catecumenado, hacía para verificar la fe del candidato al bautismo. Y esto es una ayuda para precisamente tener una fe adulta. Uh-huh. La Iglesia tiene ese instrumento para que la fe se convierta en algo serio, en algo que tenga un valor.
Hem conegut una mica més el que és una de les primeres comunitats, ja comunitats de comunitats, sí, del Camí Neocatecumenal a Catalunya, la de Santa Joaquima Vedruna. Se'ns acaba el temps, però potser m'agradaria que tant Jacob Bellido, sobretot, com també mossèn Gaspar Borda, ens definissin qui és Kiko Argüello, que viu encara. La que va morir és Carmen Hernández, la cofundadora. Com definiria Kiko Argüello, si vol Jacob?
Kiko Argüello és un artista que el senyor le cogió por banda, le hizo una lección sobre él, un artista que havia tenido tenido éxito y que en un momento determinado de su vida, de sin sentido y sin sabor, como tanta gente de hoy, que hubiera acabado posiblemente en el suicidio, como él mismo cuenta, el señor lo llevó a las barracas de los pobres en Madrid a encontrarse con él. Y ahí el señor hizo una historia que él no esperaba ni que él planificó, donde se encontró a través de la palabra, porque él se fue a las barracas con la escritura, se encontró cómo el Espíritu Santo suscitaba una realidad que hoy se ha convertido en este camino.
A Vallecas, ¿no? Y al pozo del tío Raimundo.
Correcto. Año 64.
De sí. Unido, ha plogut ja. Molt breument per acabar ja.
Sí, la Carmen Hernández, que ara està amb cinc anys ja morta, però té una experiència molt rica i molt bona, sobretot en Barcelona. Barcelona té molt a veure amb aquesta dona, que ha viscut un procés de misteri de Pasqua.
Molt bé, molt bé.
A més, misteri fantàstic.
Recordem que els dos són laics, consagrats, sí. No eren matrimoni, però no, sí. Tenen una gran connexió. Ho hem de deixar aquí, Jacob Bellido, laic de Santa Joaquima de Vedruna i el seu rector, mossèn Gaspar Borda. Gràcies per haver-nos acompanyat i molts anys en la tasca del camí i felicitats per la feina de fe que fan. Bona tarda.
50 anys, gràcies.
Sí, 50 anys i que per 50 més.
Gràcies a tots.
Fins aquí Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat a les 8, Camins amb Rafa Sanahuja. Bon cap de setmana.
Radio Estel.